els equivoqueu, m'imagino que podrem parlar una estoneta.
Fiona,
sí, perquè no, no, ells no són contra, ells diuen, bueno, m'han suggerit que traduïs, jo ho tradueixo perquè no vull córrer cap risc, i també per això et dic que, per això dic que amb un diu simplement que m'han convidat a traduir-ho, i amb un altre dic, si no ho tradueixo corro perill. Què permet que un s'escapi una frase i una altra una altra? Segurament permet la coneixença, la connivència, l'amistat, alguna cosa hi ha d'haver, perquè si no no hauria quedat res. I com que queden coses, és possible que, jo, que aquest senyor anava a veure un sensor determinat, perquè si no, no quedaria res. Perdó, i la pregunta era?
Quan em vas dir això, com un contingut anticastellà.
Però el contingut anticastellà hi continua sent. O sigui, el que no poden fer els sensors és dir, no, això fora. No poden fer-ho perquè no és una crítica directa. A veure, Cervantes no diu que la monarquia, que el rei és un boig. Diu que hi ha un senyor de Castella que de tant de llegir llibres de mentides i falsetats i de fabulacions s'ha tornat boig. Diu això. Que aquest senyor en alguns moments és tan boig que es pensa que és el rei. I que ell vol fer bé, però cada vegada que surt a lluitar per la llibertat, la justícia, l'honor, merda, Déu i sa mare, fa mal a tothom. Bueno, això és això, no? Manos, no sé què. Bé, és que ja es veig igual. Amb la llibertat, la democràcia, la Constitució i no sé què, doncs si vedem, amb els anteriors, no? Aquí no queda ni l'apuntador. Aleshores, tu no pots dir, Aznar, ets un sonat. Avui dia sí. Aquella època no pots dir, el rei és un sonat. El que pots és crear en literatura una obra que jo vull criticar els llibres de cavalleria. Perquè ho diu, jo vaig a fer una obra que critico els llibres de cavalleria. I que hi ha un senyor a la Manxa, que curiosament és a la Manxa perquè no és a València, un senyor a la Manxa que li agafen uns deliris de grandesa i vol imitar-ho, però clar, però confon les seves paranoies amb la realitat. I has d'anar llegint entre línies. I això sí, hi ha coses esporgades. Aquest senyor que us deia César Brandari, que explica com es deconstrueix, ell diu que no tot passa a la Manxa, perquè el paisatge, els arbres, els rius, la frondositat de la terra, diu, això no és la Manxa, això havia de passar a la part nord de la península, segurament fronterera amb Portugal, diu, perquè hi ha un moment que se senten unes dones que parlen portuguès. Té molt de sentit això que diu aquest senyor, si el Quixot primitiu sortís de Castella i aquelles gestes que ha fet a Portugal, a Navarra, a Aragó, a València, que és realment el que feien els castellans, anar a trinxar tot l'entorn. Però això sí que hauria de notar una visió política molt forta, però ho eliminen, i passa tot a la Manxa. Però passa a la Manxa, però caminen 200 dies. Hi ha una sortida que diu, caminaven 180 dies, i ja diuen, 180 dies, però si estiguin gairebé, clar, en el lloc on anaven. Però després, aquest lloc on arriben, ja és camuflat. I fa perdre una mica la intenció, però no del tot, perquè tu saps que Don Quijote és el símbol i l'ànima, una de les icones de Castella. No és de... perquè sí, o sigui, a Catalunya aquesta interpretació que el Quixot era un símbol de l'ànima castellana, això s'aguanta fins a la commemoració del quart centenari encara. O sigui, la lectura anticastellanista, unitarista, totalitària de Sonat, que confon amb la realitat, com que el que han llegit és mentida, quan interpreten la realitat, només els surt una distorsió, els surt la paranoia. Això és molt modern, això és supermoderníssim, això és un gran psiquiatre, en Cervé.
Una pregunta. Jo també hi hagi molt difícil perquè la situació és molt noble, no? Però aquest personatge que escriu el Quixot, que hi ha un castellà que és detingut per animàtic, per l'estil, perquè és una obra més tradicional i de fer universal.
Sí.
La seva llengua mare, segons tu, què?
És el català. és el que te l'ha augurat. Ara citaré dues o tres frases. No, ell no escriu en castellà. Clar, ell ho diu, ell diu que tota la seva obra està traduïda. I si recordeu com comença el Quixot, o què introdueix a partir d'un capítol determinat, diu, estava per Toledo, vaig trobar uns manuscrits en àrab, i diu, hombre, però si és la història d'un Quixote. I va fumar-ho i la fa traduir. Sí? Joan? La fa traduir. I aleshores ell comença, perquè este traductor, que no sé què, que falla per aquí, que s'ha deixat allò, no entiendo com el Cidiamete de Benengeli, ha pogut ser una cosa tan mal feta que jo diu, ja us diré, fixa't ells que diu el pròleg de la primera edició. El pròleg de la primera edició diu, anem al pròleg de la primera edició perquè vull dir-ho no jo, perquè si no no, és que això t'ho sembla a tu. Però jo, aunque parezco padre, soy padrastro de Don Quijote. O sigui, Don Quijote no és meu. Ho és, però no del tot. És una obra il·legítima. És meva. On és la il·legitimitat? És en la llengua. I anem a veure. Ell sempre parla del traductor. Sempre parla del traductor. Sempre hi ha un traductor que ho esguerra tot. Diu, os diré la història de Caco, primera parte, pròleg. Os diré la història de Caco, que me la sé de coros. Que vol dir de memòria. Seré una cosa de cor, castellà, de coro. Le dieron una mano de coces. Como hay muchas truchas y truchuelas, respondió Don Quijote, podrán servir de una trucha porque eso se me da. Lo que li portin, si són truchas o truchuelas, diu, se me da. Vol dir, se me'n dona. Nota 82, me da igual. Estava el mozo picado, això que li fan al Quijote allà emprenyant-lo, diu, ja estava el mozo picado, en castellà no existeix res en aquest sentit. L'única referència que troba Enrico per estar picat és en els Juegos de Naipes, picado a quevalo ha enganxado en la partida. Però aquí no estaven jugant a naps aquí. Aquí el nano aquest, Don Quijote, ja l'estava allà emprenyant amb la llança i no sé què, i els diu, estava picado, que una mica més i el rebenta. Aquesta que la veureu de seguida. Estan fent la crema dels llibres, i agafen un llibre, a veure, aquest llibre, aquest, cremat, no, aquest el guardem, no, ui, aquest és boníssim. N'agafa un i diu, ¿quién es ese tonel?, dijo el cura. ¿Quién es ese tonel?, dijo el cura. Això és l'obra de la llengua castellana. ¿Quién es ese tonel? Serà ¿quién es ese bellaco? O ¿quién es esa persona? Però un llibre, ¿quién es ese libro? I tonel, diu Rico, 16, la nota 16, per al·lusió al tamany del volumen, i entre parèntesis, en realitat no tan grueso. Gens és primer, n'he vist una edició facsímil, és un llibre petit, potser com un dit. Per tant, potser era un tomell. Quin és aquest tomell? Agafen un llibre. Quin és aquest tomell? O quin és eixe tomell? Això, traduït ràpid, quin és ese tonel? Per un llibre no eren bidons. Resulta que Don Quijote i Sancho es retroben i passaron graciosísimos cuentos. Y la condesa le caerá mejor y aún Dios y ayuda. Siempre utiliza el con como forma temporal del cuan. Como Don Quijote los vio, como Don Quijote hizo, como Don Quijote fue, como fueron llegados, siempre. Diu que li van fotre tantes tardeles que va quedar medio despaldado. Medio despaldado, què és? Mig espatllat. Siguieron su camino haciéndose más cruces. En cuidado me lo tengo, li dona un argument i diu, en cuidado me lo tengo. No, en cuidado no, será en consideración. Però que en català és en compte, sí que té compte, cuidado, eh?
Això que és
No, ara consideren o no comenten res. No comenten res. Hi ha gent que... Hi ha gent que no comenta res. Per exemple, empezaron a menudear sobre ellos. Van començar a fotre'ls i cops. Tothom ha vist això del... sector de l'esquerra. Diu que van agafar amb uns i s'hi van tornar i els van començar a fotre cops de mà. I diu, començaron a menudear sobre ellos. Menudear, manotear, sí? Canviar. Yeah. Sempre mal me han d'andar les manos. No, les mans no caminen. Mal m'han d'anar les mans. Sempre l'anar es tradueix sovint per andar. No és el mateix anar que caminar, mas yo me tengo la culpa de todo. Assumeix que ell té, que té la culpa. Yo me tengo la culpa. Aquí confonen el pronom "no tinc la culpa" amb el pronom. Yo me tengo la culpa. Yo me tengo no vol dir res. Això ha fet molts erudits, molt, han dit que Cervantes no sabia escriure en castellà. Això està escrit i publicat sobre la llengua de Cervantes. Al segle XIX hi havia molt de conflicte sobre si sabia escriure o no castellà.
Hi ha algun escriptor identificat com a castellà d'aquest període de temps, o siglo d'oro, més ben identificat, no pot ser identificat?
Tots. Tots, però el que passa és que no ho sabem. No, tots són de manera clara i unívoca. Ningú qüestiona res fins fa 4 dies, ningú qüestiona res. Ara, a través de la llengua...
No,
en realitat tots són Cervantes és castellà, Santa Teresa, Lazarillo, Guzmán de Alfarache, Mateo Alemán, tots, perquè aquí no hi ha res, aquí és decadència. És molt difícil per això, perquè quan parlem de catalanades en Colom diuen, no, això Cervantes ja l'escrivia. Cervantes també ho diu, això. Santa Teresa, el Lazarillo, clar. Sí. No, hi ha una tradició que el fa jueu, sí. El que passa és que un jueu no pot dir, jo m'amago.
No,
per no ser perseguit havia de marxar. O et converteixes al cristianisme o marxes. No et pots camuflar, eh? Això heu de pensar una mica. El referent el tenim als pogroms nazis, eh? O la mateixa ètnica nazi. No pots amagar-te. Sí. Hi ha una llegenda, bé, una llegenda, hi ha un senyor que explica que Cervantes era un jueu valencià que per culpa del seu judaïsme o de pertanyer a la raça hebrea va haver de camuflar el seu nom. Però el que jo no és possible que es camuflés, perquè els jueus no eren persones que es poguessin fer invisibles, tots tenien casa, lloc, hi havia unes vistes, perquè no hauria marxat ningú. Marxeu tots els jueus fora, demostra que això... No, se sabia, la persecució era clara i tothom sabia qui era jueu i qui no. Hi havia uns rituals, una família, unes formes de vestir, unes formes de culte. Estava molt clar qui era jueu i qui no. Ara, una altra cosa és al cap de 300 anys si ets descendent de jueus o no. No, és que jo també dic que no passa tot a Castella. Passa una gran part de la segona part passa tot a Catalunya. El que passa, que tot el que passa a Catalunya és real, eh? És real, i el que passa a Castella tot és imaginari. No és normal que els tinguis. Jo també t'he dit que aquesta era la primera xerrada que vosaltres segurament tindríeu la primera impacte amb això. És possible que tinguis els teus dubtes i potser moriràs amb aquests dubtes, eh? O no, depèn, eh? El que passa és que està clar, almenys, i també us he dit, a mi m'agradaria que almenys marquéssiu amb algun dubte. Doncs si ja tens algun dubte, doncs bé, doncs és una mica crear això, és donar informació diferent, entendre el personatge des d'una perspectiva diferent, veure que la seva obra no és exactament el que ell ha escrit, que hi ha hagut manipulacions, que això passava no només amb ell sinó amb tota la resta, veure la seva afinitat política amb el que passava aquí, Catalunya la millor nació, el millor llibre, la millor llengua, no sé, veure coses que no és tan fàcil que els castellans del moment fossin proclius a fer aquest tipus de cosa, perquè hi havia una confrontació Jo veig una mica com a Catalunya no, però el que ha passat en el cas Atutxa, no? El que passava a la Catalunya el 16, avui dia passa al País Basc amb si s'ha de prohibir Batasuna, si el Atutxa el tanquem, si hem de jutjar aquest, o sigui, hi havia un cúmul d'interferències competencials entre el poder reial i els poders del regne. I això veu sempre el cap on tomba en Cervantes, no tomba mai cap al poder del rei, sempre tomba cap als poders de la terra. Bé, això és donar aquesta informació que a mi em sembla que se'ns escapa perquè ha anat molt unidireccional la informació que hem rebut.
No
tinc curiositat,
tu investigues tot sol o
som
un grup?
Bàsicament tot sol, el que passa que doncs, és possible que algú d'aquí digui ai, això m'ho miraré, i tu mires i surt una altra cosa i m'ha enviat dues o tres notes que us he comentat, són de gent que m'ha enviat coses. Una última que vaig rebre ahir, allà a la crema de llibres diu que se tira una tela per encender el fuego, i diu, home, se tira una tela per encender el fuego, en canvi si se tira una teia només canvies un petit error que tu escrivim ràpid se t'escapa de la teia, Així hi ha moltes altres catalanades. Jo n'he llegit algunes, però n'hi ha algunes de grosses, molt, molt, molt grosses. Aquesta de quin és aquest oneu, Això no té cap ni peus en castellà. En canvi, en català, quin és aquest omell, sí que té sentit. I també diu la paraula lladres parlant dels bandolers. I vieron unos lladres, i continua. Lladres. I el comentarista es diu, veus, els coneixia tan bé que fins i tot vol que surti la paraula catalana. Bé, és una opció. Perdona? Sí, no és igual, vull dir que no és castellà, però com que passa a Barcelona, saps? Vull dir que és veure això, o sigui, si vosaltres mireu amb els ulls que això és una traducció burda del català, trobareu catalanades. Si us penseu que això és el millor castellano que hem vist a los siglos, no veurem res. Justificarem les incongruències, deuria ser castellà antic, deuria ser això, no sabem què passa. En algun cas en Francisco Rico diu que quan el Quixot està a la venta sintió que se abria la puerta, i diu, sentir? Si esto solo se dice en castellano de América, tu no sientes que se abre la puerta, tu oyes que se abre la puerta. En canvi en català sí que sents que s'obre una porta, i si justament només es diu en el castellà d'América, doncs confirma el que jo dic, que els primers pobladors i parladors d'Amèrica en català, i gràcies a això sentir queda en el castellà d'Amèrica. Vull dir que les coses tenen una explicació molt fàcil quan ens aproximem als fets tal com eren, si no tot és un misteri, un enigma, i jo no ho veig així, ho veig molt fàcilment explicable. I a l'època ell publica i és famós i el llibre és famós. Clar, no, però fixa't on s'edita. Si estem d'acord, o com si jo interpreto que no es va editar a Madrid, on s'edita? Dues edicions a Portugal, en lluita per la independència amb Espanya. Dues edicions a València, en lluita per la independència amb Espanya. L'edició de Barcelona, lluita per la independència amb Espanya, i l'edició d'Anvers a Flandes. O sigui, en el fons, el que això és un llibre que va a donar arguments de forma divertida per desempallegar-se en Espanya d'una punyetera vegada. Perquè Castella no ha tingut mai tradició. La gent, Lope de Vega, diu, però què és això del Quijote? Què és això, home, per Dios? Sí.
Com pot ser
que
Catalunya
que no es va deixar fotre? No, això és un procés normal, és un procés normal. Pensa que Espanya la construeixen els catalans, Espanya és un invent català, però l'Espanya moderna, o sigui, s'incorpora Castella a la monarquia, que a més pensa que és un invent català fet per trastàmeres, compliquem una mica més. La visió de federal és catalana, però en un moment donat els federalistes catalans són castellanistes. Introduïm una nova forma de portar la política. I aleshores el que ha passat és que Felip I de Castella i II d'Aragó no és només rei de Castella, és rei de Castella, d'Aragó, València, per tant és rei dels catalans també, i els catalans, valencians, aragonesos, mallorquins, tots van a configurar aquesta nova visió de l'Espanya. Però aquesta nova visió de l'Espanya ja intenta anar cap a una Espanya on el rei ostenti tots els poders i no es pugui debatre amb els regnes. I en Felip en Felip III, això encara s'agreujarà més, i en Felip IV peta. Per tant, els catalans som els propis devoradors de la mateixa nació catalana. El compromís de cas, el compromís de cas, el creem nosaltres. El parany a Jaume d'Urgell el parem nosaltres. L'assassinat de Martí Lomà el fem nosaltres. Els catalans, imagineu-vos, no, als Estats Units, en Kennedy no es va suïcidar, això estarem d'acord, no? Doncs aquí els reis no s'imaginaven a ells mateixos. La nissaga dels comtes de Barcelona no s'acaba així com així per voluntat pròpia dels mateixos reis, sinó que hi ha unes conspiracions, però com que som tan catalans, ens hem creat que, com una mena de bombolleta en què nosaltres som bons i tots els castellans dolents, totes les conspiracions d'estat per destruir una dinàmica política determinada, això no es toca mai. No, això no mira el rei aquell dia, el dia abans de legitimar el seu net, tot i tenir una oposició molt forta d'un gran nombre de gats, menys un conill, i aquest conill, mira, havia menjat unes herbes dolentes. I aquella mateixa nit, Martí Lomà agafa una escagarrina i tres dies d'allà tirat al llit de l'Iran i s'ha acabat. Això és de compte de fares. I mentre això passa, doncs ja les tropes castellanes ja ocupen Catalunya.
I el papa.
Per què? I tota la tropa. No, però no és involuntari això, saps? No és involuntari. I tant. No? Però l'enemic exterior sempre està molt clar. L'enemic interior és el que sempre justifiquem, no?
Jo només volia felicitar per la feina que estic i tenir un treball de cap castell, perquè està... és un forat aquest de la història amagada que ningú no està divulgant, no? Simplement la meva felicitació i reconeixement.
Muchas gracias.